Serveis informatius d'Antena Caro.
Antena Caro. Notícies amb Paco Tafalla.
Demà dijous, l'alcalde de Roquetes, el republicà Paco Gas, anunciarà en una roda de premsa que renuncia al càrrec d'alcalde. Gas també ha convocat a tots els treballadors a l'Ajuntament en una reunió per tal d'explicar-los la seva decisió. Després de més de 14 anys com a alcalde de Roquetes, Paco Gas deixarà a l'alcaldia abans d'acabar aquesta legislatura, suposadament per l'esgotament polític que li ha suposat tots aquests anys al capdavant de l'Ajuntament i també per deixar pas a regidors més joves, tal com ja s'ha pogut notar en els darrers mesos. La seva decisió i motius a la renúncia com a alcalde de Roquetes les explicarà demà dijous en aquesta roda de premsa i aquest mateix divendres es farà efectiva la seva renúncia en un ple extraordinari.
Serveis informatius d'Antena Caro.
Ahir dimarts es va celebrar a la sala de sessions de l'Ajuntament de Roquetes el ple ordinari corresponent a aquest mes de gener. A l'ordre del dia es va aprovar en l'apartat d'Afers Interns, Recursos Humans i Seguretat Ciutadana el Pla Estratègic de Subvencions Municipal 2022 per unanimitat. En l'apartat d'Urbanisme, Llicències d'Activitat i Contractes es va aprovar per unanimitat la modificació puntual del Pla General d'Ordenació Urbana de Roquetes referent a la incorporació d'un tram de vialitat a sòl urbà consolidat i també la modificació de límit del sector urbanitzable delimitat sector AT. També es va aprovar per unanimitat la modificació puntual del Pla General d'Ordenació Urbana de Roquetes referent a la regulació per l'adquisició de la condició de solar de parcel·les dins de les unitats d'actuació procedents de disseminat. Com és habitual, a l'acabar la sessió plenària vam apropar el nostre micròfon als diferents portaveus dels grups municipals perquè ens fessin la seva valoració d'aquesta sessió plenària. En aquesta ocasió, tan sols va voler fer declaracions el portaveu del grup d'Esquerra Republicana de Catalunya, Cisco.
Bona tarda. Bé, com a primer plenari ordinari d'este mes de gener, per tant, primer plenari ordinari de l'any 2022, ha sigut un plenari breu. En este cas han hagut dos punts, dos àrees en concret que han presentat a aprovació tres punts. Un, per a, en este cas, que és el d'Afers Interns, referit al Pla Estratègic de Subvencions per a l'exercici 2022. Bé, això del Pla Estratègic és que tot el que són les subvencions, entitats i els convenis ve regulat per aquesta aprovació del punt, que és el Pla Estratègic, perquè aquí es delimiten la quantitat de diners que van destinats a cadascuna de les partides de joventut, de les diferents partides del que són les partides que engloben a les diferents entitats del municipi i els convenis. Per tant, és l'assignació, en aquest cas, de les partides corresponents a cadascun dels blocs, que tal com hem dit és cultura, joventut, per a festes, per a educació, etc. Llavors, les entitats i els convenis s'agrupen dins d'aquestes àrees grans i també serveis socials, i llavors a partir d'aquí hi ha un import d'una quantitat fixa per a cadascuna d'aquests blocs, i després ja quan hi ha bé la segona part, que és, també anirà a aprovació, que és les subvencions, llavors ja esta bossa gran de diners de cadascuna de les parts se distribueix en les entitats i en els convenis. Per tant, avui hem passat a fer el primer pas, perquè la idea és que durant el mes d'abril ja féssim la convocatòria de subvencions posterior a l'aprovació d'aquest punt. I segon era l'urbanisme, que són dos aspectes. Un, lligat en el primer punt, que és el que és el camí que dona des de la Raval de Cristo per tretes del cementeri. Allí s'ha de fer en dues direccions, i llavors en aquest cas és el que diu el punt, que és una modificació puntual del Pla General per a fer l'ampliació del camí, perquè entenem que és un camí que té molt de trànsit, ara només hi ha d'una direcció últimament que era de sortida, i per tant en l'ampliació el que es farà és que sigui d'entrada i sortida, i per tant s'ha de fer esta ordenació del tram de viabilitat del sòl. Per últim, hi ha també un punt d'urbanisme, en aquest cas, que és l'unitat d'actuació, que va dins del Pla General d'Ordenació Urbana, que, tal com hem dit, va lligat a les unitats d'actuació, perquè els particulars que formen part d'una unitat d'actuació puguen, pel seu compte, poder construir i fer les, en aquest cas tot el que és les infraestructures de clavegueram, etc., que puguen fer a nivell propi de l'edificació que facin. Per tant, en funció d'això també, d'una manera o altra, també la Comissió d'Urbanisme de les Terres de l'Ebre també dona el vistiplau, però si ho hem tirat endavant des de l'Ajuntament és perquè hi havia possibilitats que això es pugui tirar endavant. Per tant, ja us dic, ha sigut un plenari curt i que d'una manera o altra intentem, sobretot en el que és afers interns, és fer la proposta ja de subvencions per aquest any i a nivell d'urbanisme, ampliació del camí que el paral·lel al cementeri des de la Raval de Cristo en dos sentits i també el treball de la unitat d'actuació perquè els particulars puguin d'una manera o altra també edificar el que és dins de la seva parcel·la, la seva casa, en aquest cas en tot el que és la xarxa d'evacuació. Res més, moltes gràcies i fins al proper plenari.
I amb aquesta única declaració, en aquesta ocasió, del portaveu del grup d'Esquerra Republicana de Catalunya, Cisco Lle, acabem el repàs al que va donar de si aquesta sessió plenària ordinària celebrada ahir del mes de gener a l'Ajuntament de Roquetes, on cal remarcar que es va aprovar per unanimitat la modificació puntual del planejament urbanístic per tal de facilitar la futura ampliació del camí del cementiri a la Raval de Cristo.
Serveis informatius d'Antena Caro.
L'empresa austriaca AmiBlue, dedicada a la fabricació de canonades i d'accessoris de polièster reforçat amb fibra de vidre, ha invertit 3 milions d'euros a la seva planta de Camarles per tal de posar en marxa una nova línia de producció de canonades no circulars. L'objectiu és que la planta proveeixi d'aquests elements, és a dir, canonades amb diferents tipus de formes i seccions transversals no circulars, als mercats espanyol, portuguès, francès i italià davant de l'increment de la demanda en l'àmbit europeu durant els últims anys. Una situació, afegeixen, que es deu a l'envelliment dels sistemes de clavegueram urbà de les grans ciutats. I és que les canonades no circulars, gràcies al seu disseny i sistema d'implementació, permeten rehabilitar els col·lectors d'aigües antics de manera definitiva i sense afectacions importants en la via pública, com l'aixecament del sòl. Així, les canonades no circulars s'introdueixen dins dels col·lectors antics, que ja estan deteriorats, mitjançant un mètode d'embranzida i s'uneixen amb formigó, funcionant com un col·lector completament nou. Aquestes canonades, segons insisteix l'empresa, poden arribar a una vida útil superior als 150 anys. A més, també ofereixen un gran avantatge competitiu respecte a les canonades de materials tradicionals, com el formigó i l'acer, ja que tenen un impacte de CO2 tres vegades inferior. Són més lleugeres i fàcils de transportar, i també són més eficients energèticament, en permetre un flux d'aigua tres cops superior gràcies a la seva superfície interior llisa. La planta de AmiBlue a Camarles, de 35.000 metres quadrats de superfície, ocupa a 185 treballadors i produeix anualment més de 300 quilòmetres de canonades a l'any per a projectes en països com el Canadà, Sud-amèrica, Àfrica i Europa. La comarca de la Terra Alta ha reactivat l'Associació de Restauradors per tal de completar el Pla de Desenvolupament Turístic. L'entitat treballarà amb un calendari potent d'activitats gastronòmiques i per formar part dels paquets turístics. I és que faltaven els restaurants per completar un projecte de desenvolupament turístic molt ambiciós a la Terra Alta. I ara s'ha reactivat i rellançat l'Associació d'Empresaris d'Hostaleria de la Comarca, creada l'any 1999, amb una nova junta i una nova presidenta, Anna Miralles, del restaurant Miralles d'Horta de Sant Joan. Ara treballaran de la mà del sector primari amb les denominacions d'origen d'oli i el vi al capdavant i també amb els allotjaments i la resta d'empreses turístiques. Els restauradors volen oferir un calendari potent d'activitats gastronòmiques començant per reprendre les jornades del Corder i sumar els negocis d'hostaleria en aquests paquets i experiències turístiques que té i està preparant la comarca. I és que, com ha destacat la presidenta de l'Associació d'Empresaris d'Hostaleria, Anna Miralles, l'entitat ha de créixer i sumar com més associats possibles, però mentrestant, ha dit, es posa a fer feina per ser un dels eixos i actius principals del Pla de Desenvolupament Turístic de la Terra Alta.
Seguirem aquí, seguirem picant pedra, com ho hem fet sempre. Em consta que ha sigut dur, sí, però ho seguirem fent. De fet, avui pues, estem aquí això per començar a treballar. El que volem és pues, seguir la mateixa línia, impulsant sobretot la Terra Alta, la nostra terra, Ja portem molt temps això picant pedra, la gent de l'oli, la gent del vi, productors, com deia abans, bueno, tenim, jo crec que som una terra emergent, una terra privilegiada, ara estem de moda i hem de saber aprofitar-ho. Per tant, el que anem a fer és treballar per això, aportar el nostre granet d'arena, a sumar, si cap, en este projecte que teniu impulsat turísticament parlant, a la Terra Alta, i el que farem és això. L'únic que us puc avançar és que ja tenim al forn unes jornades gastronòmiques i que en breu us anirem informant de tot.
La primera feina que tenen sobre la taula, tal com ha explicat la presidenta Anna Miralles, és aglutinar tots els negocis de la comarca i reactivar un calendari de jornades gastronòmiques, com les que ja es feien del Corder, perquè suposa, ha dit, afavorir a tothom.
S'ha fet durant molt temps aquestes jornades, com tu has dit, del Corder, i el que intentem és recuperar aquestes jornades, les recuperarem. Se treballarà en el producte que s'havia treballat fins ara, que és el corder, perquè pensem que és molt del territori i el que això ens permetrà també és això, treballar des de la restauració, dels allotjaments i també els productors locals d'aquest producte. Clar que fa falta, unes jornades n'hauria d'haver una cada mes, o sigui, això porta no només afavorir el sector turístic, sinó crec que és un benefici per tota la comarca. Per tant, anem a començar per aquí i a veure'm què.
També es coordinaran per formar part de paquets turístics amb els allotjaments que permetin enfortir el sector de l'hostaleria i potenciar les experiències turístiques. Neus Sant Romà, presidenta del Consell Comarcal de la Terra Alta, subratllava que l'hostaleria és qui abandera tot el patrimoni agroalimentari de la comarca.
I crec que el sector de la restauració, el sector de l'hostaleria, poseu en valor tant el patrimoni turístic com el patrimoni gastronòmic i sobretot vinculant-ho a tot el que és el producte de qualitat, i en aquest cas tenim denominacions d'origen a la comarca que també avui ens acompanyen, que poden posar en valor pues, tot el que és el món del vi, el món de l'oli, i vincular-ho en aquest enoturisme, en aquest oleoturisme i en aquest valor que tenim a nivell de restauració, que crec que cada vegada més sou conscients del que tenim al territori, de la vàlua del nostre producte agroalimentari, i a les vostres cartes i als vostres menús, pues, evidentment, un luxe que el poséssiu en valor, perquè en definitiva sou qui més podeu abanderar tot aquest tipus de turisme de qualitat, que és pel que apostem com a Terra Alta.
En aquesta presentació també ha assistit el president de la Federació d'Empresaris d'Hostaleria de Tarragona, Francesc Pintado, i la presidenta de l'entitat a les Terres de l'Ebre, Fanny Pinyana. El nou programa de formació professional per a l'ocupació en format dual, que ha posat en marxa el Servei d'Ocupació de Catalunya, el SOC, oferirà 72 contractes d'un any a joves, complementats amb formació que els permetrà aconseguir un certificat de professionalitat. D'aquestes, 42 seran al Camp de Tarragona i 32 a les Terres de l'Ebre. Les persones escollides en rebran formació d'introducció a l'ofici prèvia a la contractació i també la formació vinculada a un certificat de professionalitat en aquell àmbit, que s'impartirà durant la fase de contractació. Les ocupacions estan relacionades amb la gerocultura, el comerç, el màrqueting, turisme, hostaleria o imatge personal. La contractació serà mitjançant un contracte per a la formació i l'aprenentatge de 12 mesos i poden optar joves de 16 a 29 anys, preferentment sense qualificació professional. La Federació d'Associacions d'Empresaris d'Hostaleria de la província de Tarragona ha celebrat que el govern aixequi les restriccions en trobades, aforaments i horaris a partir d'aquest divendres. Amb tot, el president de l'Associació d'Empresaris d'Hostaleria de la província de Tarragona, Francesc Pintado, ha afirmat que no s'haurien d'haver aplicat mai i ha lamentat que han perdut la campanya de Nadal.
Cal dir i acompanyar-ho de que mai s'havien d'haver aplicat aquestes restriccions. Unes restriccions que ja hem viscut, perquè fa 2 anys que anem coneixent els moviments del virus, sabíem, i això ha ocorregut i ha fet molt de mal, que hem perdut la campanya de Nadal. Pensem que els mesos de gener i febrer són la travessia del desert de la província de Tarragona, el sector, i per tant aquest calaix que normalment fem al Nadal, aquest any no se'ns ha permès de fer. No se'ns ha permès de fer sense arguments, perquè doncs, ho anàvem comentant en les diferents reunions amb la Generalitat, i s'ha confirmat que les dades a la resta de comunitats de l'estat espanyol no són pitjors que aquí, amb l'hostaleria oberta, i això no n'hem après, i esperem que aquesta sisena onada, aquestes restriccions aplicades a la sisena onada, siguin les darreres que veu el sector de l'hostaleria a Catalunya.
Amb tot, el sector de l'hostaleria espera que les autoritats sanitàries no tornin a acordar noves mesures restrictives.
Serveis informatius d'Antena Caro. La previsió del temps.
I ara és el moment de conèixer quina és la previsió del temps per les properes hores. Ens ho explica Carme Farnell des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Bon dia de nou, ens despertem avui amb un ambient fred, sobretot entre la zona de la Ribera d'Ebre de la Terra Alta i fins i tot cap a l'interior del Montsià, i és que en alguns sectors tenim temperatures de menys 1 a menys 3 graus i en d'altres indrets la temperatura no és negativa, però tot i això parlem de temperatures de 2 i 3 graus, ja sigui cap a la resta del Baix Ebre i també en punts del Montsià o fins i tot a punts costaners també del Baix Camp. S'espera que durant el dia la temperatura es vagi recuperant, i és que de cara al migdia s'espera que la temperatura màxima pugui enfilar-se fins als 14 o 15 graus. I a més, dominarà el sol, sí que amb algun interval de núvol, ara al matí, que s'ha d'anar trencant, i de nou se'n formaran de cara al final del dia. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Ha estat un programa realitzat pels serveis informatius d'Antena Caro.